canviem totalment de qüestió. Ens quedava pendent, de fet, del cap de setmana passat, i en vàrem parlar doncs, força bastament, sobretot recordant en les informacions d'agenda que se presentava a Sitges l'últim patriarca amb aquest llibre de Najat el Hajmi, a veure si ho dic bé, suposo que sí.
Ho has dit bé, ho has dit bé.
Najat el Hajmi, el darrer premi Ramon Llull.
Efectivament,
i la Najat Hajmi va ser a Sitges.
Efectivament, l'últim patriarca és el darrer llibre i un dels triomfadors del darrer Sant Jordi. Diem darrer llibre perquè ja n'havia publicat algun altre, el que passa és que no amb l'èxit que ha tingut l'últim patriarca, aquesta història de, bé, d'uns immigrants procedents del Marroc, doncs amb un pare molt, que és molt gelós i amb un, doncs, de les seves filles i les filles doncs, que tenen ganes d'integrar-se en una societat que és la catalana. Tot això ha fet que es definís en molts cercles a la Najat el Hajmi com una immigrant que ha tret un llibre. I precisament ella, doncs, el primer que ha volgut o que va voler deixar clar és que no li agrada que la considerin així. Ella és catalana des dels 8 anys que viu aquí, parla un català absolutament correctíssim.
Sí, de fet, l'hem pogut escoltar darrerament tant a ràdios com a televisions. Najat el Hajmi doncs, parla un més que correcte català. És...
Tota la seva escolarització ha estat a Catalunya i, per tant, doncs, els seus referents culturals, bona part dels seus referents culturals estan aquí a Catalunya. Això no va obviar que després el públic igualment, quan això ja no ho sentirem en el torn de preguntes, doncs insistissin en aquest fet. La llengua materna de la Najat és l'amàzic, que no és tampoc el marroquí, sinó que és una llengua que es parla al sud del Marroc. Aleshores, ella ho va reconèixer, que efectivament que aquesta és la llengua que es parla a casa seva, però que ella se sent perfectament còmoda amb el català. De fet, ha treballat en serveis de... em sembla que va dir que havia treballat a l'Ajuntament de Vic amb un servei d'integració als nouvinguts durant 3 anys. I precisament... en part les experiències a les que va tenir accés a través d'aquest servei d'acollida la van motivar en part de les històries que apareixen en aquest llibre. En això va voler deixar clar també Najat el Hajmi que no és un llibre autobiogràfic, que és el que li han preguntat, perquè clar, fins i tot al final ho deia, li havien arribat a preguntar si el seu pare havia llegit el llibre, i quan ella va dir que no, doncs clar, tothom va pensar que és que el seu pare no estava d'acord
amb el que ella escrivia.
I clar, ella va respondre que el problema no és aquest, el problema és que el seu pare no llegeix llibre, és cap, i per tant doncs, una persona que no llegeix doncs, difícilment llegirà un, no? El que passa és això, que com sempre tenim aquesta tendència a buscar l'anècdota, doncs l'anècdota és que la Najat és nascuda al Marroc i que ha tret un dels principals guardons de literatura catalana, i això doncs crida...
Sí, com a mínim sobte.
Ah, exacte, crida certament l'atenció. Hi havia força gent a l'edifici Miramar interessats doncs, en conèixer aquesta
història.
Doncs, sí, aquesta història de la Najat, que no la va explicar perquè doncs, probablement per l'experiència que ha anat tenint. Primer va criticar molt els periodistes perquè es veu que també doncs, li han fet preguntes que amb ella no li han donat la volta a les coses de manera excessivament orientada cap a destacar el fet que ella procedeix d'on procedeix. I això és una cosa que va més enllà de la qualitat literària de l'obra que va presentar. Però la gent tenia una certa curiositat per conèixer aquesta proposta, l'últim patriarca de Najat el Hajmi.
És una mica estrany això de presentar el llibre i de parlar del teu propi llibre, perquè és una feina completament oposada a la que fas quan l'estàs escrivint, i a vegades tens una mica la sensació que tu la feina ja la vas fer fa dies, i que en tot cas el lector el millor que pot fer és llegir-se el llibre i no pas escoltar-te, perquè bàsicament si has de vendre el teu propi llibre es fa una mica estrany. De totes maneres, com que és un llibre particular per algunes coses i per algunes circumstàncies, i ha estat sortint bastant als mitjans i se n'ha fet molta difusió i se n'ha parat molt, Jo moltes vegades el que explico és coses que no són, que no és el llibre, coses que s'han dit que és el llibre i que en realitat no és, no? Que haureu sentit a parlar-ne molt i que en canvi bueno, això dels periodistes, ai no, crec que n'hi ha algun, vull dir que els mitjans a vegades acaba sortint, tu dius que una cosa és de color gris tirant a clar i surt que has dit que era negre, no? I llavors moltes vegades surt com molt amplificat o molt... No, ara s'ha creu per ells, però passa moltes vegades, sobretot amb aquests grans diaris que quan recullen, i sobretot si tens la sort, que diuen, de sortir en portada, no? Es veu que això és una cosa que no passa mai, i no sé, a vegades surts en portada i no és necessàriament del tot positiu. Jo vaig estar parlant, per exemple, just després del premi, vaig estar parlant doncs molta estona amb el periodista del periòdic, amb l'Ernest Alós, va fer una entrevista a part de la que corresponia amb la roda de premsa, parlant en profunditat de molts temes, de com te sents, d'on te sents, bueno, semblava que en tenia moltes coses, no? I de fet ell sí que les va entendre, però l'endemà la portada del periòdico el que recollia era una immigrant marroquina guanya el Premi Ramon Llull. Una immigrant marroquina, o sigui, ja no era ni una marroquina ni una immigrant marroquina, que sapigueu que és immigrant. I llavors, a més, et crea uns conflictes familiars perquè el meu fill no en tenia res. Deia, però per què et posen que és una immigrant marroquina la que ha guanyat el Premi Ramon Llull? No, com dient, no l'has guanyat tu? Sí, no, perquè és el diari de l'escola, llavors van penjar, estaven molt contents i van penjar la foto a la... I els mateixos pares de l'escola, que em coneixien i que no sé què, pensaven que potser no era la definició que ells m'haguessin posat, no? Que allò de... Hasta amb ells els xocava una mica, perquè que per ells sóc la mare del Rida i no... Jo crec que no em veuen necessàriament com una immigrant marroquina ni cap cosa, o sigui, com una mare més, no? Vull dir que de vegades bueno, les coses es fan conèixer d'una manera que no es correspon massa amb el... I sobretot, jo veig que el que no has de fer mai amb un periodista és dir-li no em diguis que sóc això, no em defineixis com a tal, perquè llavors es passen la vida amb la mateixa carantarella. Ja sabem que no t'agrada que et defineixin com a tal, però... i continuen un altre cop amb la mateixa història, no? Ja sabem que no vols que et diguin, que et parlin d'integració, però te tornen a anar al mateix punt, no? I per tant, jo ja us dic, a vegades vaig amb la presentació del llibre per explicar el que no és, no? Per exemple, això no és una història sobre la integració, o sigui, no és una història sobre la integració, els que ho hagin volgut veure com... fins i tot el propi jurat del premi, no? Ho veia com una història on hi havia una confrontació entre un pare crescut fora d'Europa, deien ells, o sigui, això els membres del jurat, els que són molt entesos en literatura i són experts i se suposa, vaja. La confrontació entre un pare nascut amb una... O sigui, que porta al darrere una cultura de tradició, com van dir ells, àrab o musulmana o àrab o no sé què, amb una filla educada a Europa. O sigui, ells van veure aquesta confrontació amb un àrab a Europa. Imagineu-vos amb una història que l'únic que intenta és explicar unes relacions complicades entre un pare i una filla, que estan en un context, que les condiciona aquest context, perquè tots d'una manera o altra ens condiciona el que ens envolta, però com és curiós que focalitzin en aquells aspectes que potser tu ja has donat menys importància, no? De vegades t'obsessiones amb aquestes coses i et fa ràbia i t'emprenyes i després va molt bé veure com a altres llocs passa el mateix i pots veure com les històries es repeteixen i pots relativitzar una mica, no? El cas, per exemple, de... No sé si heu sentit a parlar de la Laia Fàbregas, que ara ha tret... O sigui, és una noia catalana que viu a Holanda. Després de viure 10 anys a Holanda, ha publicat un llibre, La nena dels nou dits, que està escrit en holandès. I com és una història familiar també, no hauria de parlar d'altres llibres, no? Presentant el meu... Però bé, no, a mi em va fer sentir molt lleugera veure com a la premsa, per exemple, holandesa, en veia un llibre sobre el franquisme i la transició democràtica. I no, o sigui, és part de la història dels personatges que viuen en aquest moment, que el pare de la nena de qui parla era antifranquista. Clar, és que hi havia 10.000 milions d'antifranquistes, vull dir, no era... una cosa tan... I això, com la premsa hi veia immediatament la qüestió de la, del seu... potser el que a ells els semblava més exòtic de tot plegat, no? Més la Franco, sí, una dictadura i les coses que vivien i que era tan horrorós i la transició i no sé, suposo que a nivell periodístic el que es necessita és això, són titulars que clar, jo entenc que una història de relacions personals i de confrontació generacional potser no salta tant a primera vista com aquest xoc de cultures, no? Que aquesta és una altra de les coses que us volia dir, no és un llibre sobre el xoc de cultures. Vull dir, això també s'ha dit molt i per moltes coses. Jo per començar a mi em costa molt veure, percebre la realitat com... amb aquesta divisió, no? Això que em diuen les cultures potser és un efecte meu de fàbrica i algun dia ho entendré, però a mi em costa molt veure que les persones es divideixen tant per les cultures, o sigui, que la cultura, el fet de que quan neix en un altre lloc i que rebessis una herència cultural determinada et condicioni tant que et faci entrar en conflicte per aquest motiu amb una altra persona que té una herència cultural diferent i que ha nascut en un altre lloc, no? Jo crec que les persones xoquen, evidentment, però en tot cas no xoquen per això, xoquen perquè no s'entenen. Perquè igual puc jo xocar amb un, diguéssim, marroquí i amb un català i no per això tindré un conflicte cultural amb un i no pas amb un altre. O sigui, què és això que si jo no m'entenc amb el veí del costat serà perquè no m'hi entenc, no perquè tingui a veure amb aquestes històries, no? I per tant, si jo no puc entendre aquesta divisió de les persones per cultures, perquè entre altres coses, com definim què és una cultura i què no és una altra? És a dir, si ens haguéssim de definir nosaltres mateixos, comencem per aquí, no? Si ens haguéssim de definir com a la cultura catalana, va veure quin sarau es va muntar quan havien diguéssim d'exportar-se fora a Frankfurt i definir què érem i què no érem, no? Si tot això ja es va armar una bona, perquè ni nosaltres sabem exactament on comencem i on acabem, o sigui, què ens fa ser catalans i què ens fa... Vull dir, no ho sabem, vull dir que no és una qüestió, no és una cosa, no sé, una definició, no hi ha una definició exacta. Pots anar al diccionari i buscar català i no sé què deu posar, però no crec que et solucioni cap problema a l'identitat. O sigui, cadascú entén la catalanitat d'una manera diferent. Vull dir, cadascú és català d'una manera individual i única i per tant, clar, pensar que els catalans, per exemple, són d'una manera, els marroquins són d'una altra i que això pot crear conflictes culturals, a mi em costa molt d'entendre-ho. Ja dic, potser algun dia ho acabaré entenent, però no ho veig així. Com que no veig aquesta divisió tan clara, també em costa molt d'entendre aquest xoc que se suposa cultural, no? Bueno, no sé si dir-ho perquè després és allò, no? No pensis en un, com era, no pensis en un gos de color groc, no sé què, llavors tothom hi pensa, però no és autobiografia, no és una autobiografia. O sigui, L'últim patriarca no és una autobiografia, que és també de les històries que s'han com repetit molt i que en totes les entrevistes apareixen i que... no sé, Em consola saber també que molts altres escriptors que jo no m'ho hagués imaginat mai, perquè no coneixia escriptors, diguéssim, de debò, d'aquests que porten molts llibres publicats i que són reconeguts, que amb ells també els hi pregunten si el llibre és autobiogràfic o no. Sí, amb el Quim Monzó li pregunten si és autobiogràfic o no. Llavors, sí, al Quim Monzó li pregunten, ja, diguéssim, ja no em sento tan malament de que m'ho estiguin repetint contínuament. No? Jo crec que quan un es posa a escriure, necessàriament ha d'anar... jo veig l'ofici d'aquesta manera, una altra persona potser ho veu d'una altra manera, però jo crec que necessàriament s'ha d'anar a buscar referents, és a dir, si jo vull explicar com se sent un personatge, com les coses que li van passant, com el fa canviar, com el fa moure's, quan hagi de descriure coses molt concretes sobre, per exemple, això, no? Com els sentiments i interioritats d'aquestes, necessàriament me n'haig d'anar a referents que conec, o sigui, no m'ho puc inventar, no puc parlar de coses que no conec de res, perquè jo crec que es notaria i que bueno, el text no tindria cap, no tindria cap, cap valor, o sigui, perquè a vegades diuen, bueno, si tu no vols que t'identifiquin com una escriptora d'origen marroquí, no sé què, per què escrius una història com aquesta, no? Per què no escrius alguna cosa que no tingui absolutament res a veure? Bé, el proper cop potser ho faré, perquè només està cansada. Però jo crec que tampoc un ha de censurar aquesta part, és a dir, per mi és un llegat molt important i molt enriquidor el fet d'haver viscut els primers 8 anys de vida al Marroc, el fet d'haver rebut aquesta herència cultural i de poder... de poder-la agafar quan a través del text em va bé. Jo crec que això per mi és, són més recursos, més elements amb què jugar, més realitats per descriure, no? Ja us dic, ja qui et diu això, no? Perquè clar, és que li estàs donant la raó a moltíssima gent amb aquest personatge, amb Mimoun, aquest pare dèspota, que és el típic marroquí que tothom es pensa que els marroquins són així, no? I et diuen, i per què escrius una història així? Perquè ara el que faràs serà que la gent pensi que tots els marroquins són d'aquesta manera, no? I sembla que diguis, bueno, jo escric o faig pedagogia, o faig... tu pots tenir la teva part, diguéssim, més de conviccions, de pensament, de diguéssim, de tenir tota una sèrie de temes amb els quals sents que has de, no sé, militar d'alguna manera per intentar que les coses canviïn, que la percepció dels diferents col·lectius canviï, per tots aquests temes hi són, o sigui, jo no em vull desvincular d'això, però d'aquí a que una novel·la, imagineu-vos una novel·la, però és una novel·la, no res més que això, hagi de ser, diguéssim, políticament correcta, perquè a vegades sembla que és el que t'estan demanant, no? Per què un personatge d'aquesta manera i no pas un altre? Doncs no ho sé, quan escrius tampoc els personatges que et mouen més no solen ser els més socialment acceptats i que són bellíssimes persones i fantàstics i meravellosos, perquè llavors... jo crec que ens avorriríem tots, no? No sé, és diguéssim una dicotomia, no? Potser un altre escriptor, sí, si un home d'altre escriptor no li plantejarien això, no? No li dirien que estàs posant la gent en contra del teu col·lectiu, no? O sigui, tens el deure moral d'explicar que els marroquins són bons a través d'una novel·la. I és absurd, no? Aquesta és una de les altres coses bueno, que crec que ha de quedar clar. La novel·la no vol ser, diguéssim, representativa de res. No vol ser... No he pretès mai, ni de lluny, que el lector pogués fer servir la novel·la per conèixer... que això també s'ha dit, no? Per conèixer millor la realitat dels marroquins de Catalunya. No, perquè crec que per això hi ha els antropòlegs, els sociòlegs, els especialistes en tots aquests temes, que el que fan és fer un estudi científic que parli amb amb dades, amb, o sigui, amb, ben fet de totes aquestes qüestions. A través d'una novel·la es pot parlar d'un personatge que és aquest en concret i de totes aquestes, d'aquest context que l'envolta, no? Però per res pretén ser, vull dir, ser representatiu de res.
Dos minuts i seran les 11 del matí. Això és el que comentava, el que explicava Najat El Hajmi, la història d'aquest, l'últim patriarca. En Najat El Hajmi, pràcticament arribem a les 11. Abans, però, doncs els hem de comentar unes quantes cosetes. Per exemple, a banda de la revetlla del Poble Sec, de les festes de Sant Joan del Poble Sec, sàpiguen que, i ho comentem perquè ens ha arribat el proper dilluns 23, als Jardins del Prado també tindrà lloc la tradicional revetlla de Sant Joan. Els socis i simpatitzants que vulguin apropar-se podran prendre coca i cava i després gaudir del ball a càrrec de la Swing Orquestra. Per a més informació i reserves es poden adreçar a les oficines de l'entitat al carrer Francesc Humà o bé trucant al telèfon 93 894 3110 93 894 3110. Com els dèiem, aquest cap de setmana ja comencen les festes de Sant Joan del Poble Sec, dissabte amb el ball i el sopar, i diumenge també algunes de les activitats esportives, com per exemple el torneig de futbol sala, el triangular de futbol sala al pavelló de Pinsbens a partir de les 6 de la tarda, amb una selecció del Poble Sec, el Construccions Castarnau i també el conjunt de l'agrupació esportiva de les botigues, i també el diumenge al centre cívic del Poble Sec, al migdia, a partir de la 1, es farà l'acte del lliurament dels trofeus del 14è torneig social de petanca d'aquestes festes de Sant Joan. Amb això arribem pràcticament a les 11, ho deixem momentàniament aquí, temps ara per les notícies en connexió amb Com Ràdio, tornem d'aquí uns moments amb moltes més coses.